Que guai. Que guai estar aquí. Com esteu? Com esteu tots? Podeu utilitzar el xat i donar-me un hola, què tal? O així, com per saber que no parlo sola, no? El tema aquest de les videoconferències és ben divertit. Maria, Marta, bueno, que bé. Aquesta sessió espero que sigui participativa i que us ajudi moltíssim. De fet, jo avui he hagut d'estirar l'orla que tinc. Anem a veure en Jordi fa uns anys enrere, no? I la Txell també, que està aquí a la sala, que és la meva mà dreta, tota la que porta tota la part de project management i de més, que ja us explicaré una miqueta de què va el tema. I estiraré aquí l'orla, que no tiene desperdicio. Potser algun professor encara no ha actualitzat la seva fotografia. Entre ells, a destacar la Rosa Cullell, la nostra... Per mi, una de les professores, no sé si la teniu encara, però que feia tota la part de protocol. I no, diu la Maria Franco que no la tenim. Bueno, dels altres, sí, vam aprendre moltíssim. De fet, quan vam parlar amb en Jordi de fer aquesta presentació, va ser perquè vam, la Txell i jo, que en un moment de la nostra vida professional vam decidir començar a treballar juntes, no? I va haver-hi una situació allà i vam dir, vinga, Txell, vine a veure a treballar amb mi, em fot un cop de mà perquè ho necessito. La Laia diu que la de protocol la feu l'any que ve. Doncs pues, a l'oro amb l'assignatura del protocol, que és fantàstica. Fantàstica, a mi em va encantar. Crec que de les millors assignatures que vàrem fer a la carrera. Com us comentava, nosaltres vam decidir en un moment, no?, començar a treballar juntes i uns anys després diem, ostres, ens agradaria donar una oportunitat que nosaltres no vam rebre en el seu moment, no? Nosaltres sortíem, o sigui que una mica en situació ja en trobem matèria ja perquè veieu una mica el que he presentat, el que he preparat i és que contactem a la Rosa, no? Li diem, Rosa, som aquestes dues estudiants, no sé si te'n recordes de nosaltres, però volem donar-li l'oportunitat a un estudiant a entrar a treballar amb nosaltres, no? I efectivament aquest estiu vam tenir a l'Anna, que segueix fent pràctiques amb nosaltres i volíem agrair, no?, aquesta oportunitat que va tenir l'UdG en el seu moment de formar-nos amb ells i de dir, va, com aportem el nostre granet de sorra també en el mercat laboral, no?, i en tot això. I, bueno, aquí on ens veieu, en Jordi l'adoptàvem per alguns treballs, però sí que és veritat que la Txell i jo anàvem més per la nostra banda, fèiem els nostres treballs amb en Xevi, que era un company de la uni. En Jordi tenia el seu grupet, a vegades, de fet, crec que el tercer i quart any de carrera vam començar a treballar bastant junts i ens ho vam passar molt i molt bé, així que... Quedeu-vos amb qui teniu al cantó, amb qui us assenteu, amb qui aneu a prendre el cafè, perquè seran amistats per molts anys. ¿Vale? I això és una cosa molt maca. Si una cosa vaig aprendre jo de la universitat, que no trobaven al col·le, jo al col·le, clar, tu et fas, ets un peque, no? I els teus pares diuen, has d'anar a aquest col·le, no? I segurament ni te dejan escoger, no? Ni res, no? O sigui, bàsicament, vas a aquell col·le i crees uns amics per amb qui vas, no?, amb els teus gustos i de més, però els amics que trobes a la universitat tenen una mica de màgia perquè són els primers amics amb els que comparteixes coneixements, amb els que comparteixes el primer pas que tu dones a la teva vida de decidir estudiar el que tu vols, no? Llavors, tots esteu aquí estudiant una carrera universitària perquè de totes les carreres, de totes les especialitats, heu decidit fer el grau en publicitat i relacions públiques. I la gent que us acompanya en aquesta aventura, no?, en aquests 4 anys de grau, compartiu aquest vincle que, si us ho pareu a pensar, és un vincle molt més fort que amb els amics del col·le de tota la vida, no?, que potser no havíeu compartit mai res, però encara i així anàveu junts, no? Així que disfruteu del moment. Yo me dejo de rollos y comparto la pantalla. Una ventana, vamos a compartir una ventana. Y vaig decidir, y em confirmeu pel chat que esteu veient bé la pantalla, porfa. Que...
Sí, lo veiem.
Vale. I l'Aida diu, detalls guais. Bueno, parlem del pas d'Equador, parlarem una miqueta ja, si us porteu tots molt bé, parlarem de detalls, en el seu moment de... a la nostra trajectòria de 4 anys. Sempre és divertit. Llàstima que heu pillat l'època Covid, eh? El tema de sortir de festa els dijous està complicat. No patiu, que segur que hi troben la forma de reprendre-ho. Bé, em dieu que es veu bé. Bueno, abans d'entrar en el que us vull explicar i el que vull que aprofiteu d'aquesta sessió, li vaig dir a en Jordi, dic, ostres, em sembla molt avorrit presentar-ho com... No sé el títol, però vam ficar un títol molt avorrit. Vaig dir, anem a donar-li un gir al tema, no? Quin és el futur dels publicistes en l'era dels negocis digitals? De fet, és el que jo he viscut en els últims anys i crec que a vosaltres us pot donar una visió molt interessant i molt realista del que està passant i que segurament no coneixeu, vale? Si no em coneixeu, segurament no, perquè no... Soc la Jenny Ramos, aquí quan em vesteixo bé i em fan fotos maques com aquestes estic estupenda i després per casa vaig en xandall perquè teletreballem tot l'equip. Està totalment permès anar amb xandall tot el dia, així que em dic Jenny, no de Jennifer, d'Eugènia, i soc publicista, vaig sortir allà el 2014, si no m'equivoco, de l'UDG i m'especialitzo en tota la part de consultoria digital. Us explico breument la meva història. Si em voleu cuchitxejar a l'Instagram per ficar-vos una mica en situació i veure el meu dia a dia, ho podeu fer de mentre que us fico en situació. Jo vaig acabar la carrera i poc després em vaig trobar en una crisi, com tots els de la nostra promoció, una crisi gordíssima, no? del 2000, havia sortit el 2008, la gran crisi de tot el tema hipotecari i de més, als Estats Units, que repercuteix a Espanya i, bueno, i deixa un panorama laboral bastant pèssim. Quants anys teníeu vosaltres quan va passar això? Hi havia un escut, suposo. A veure si algú em fica en situació. Quants anys teníeu vosaltres el 2008-2009? 8. Bueno, Joan, pues us queda molt lluny, però bueno, segurament sí que, de fet, vosaltres sou generació Z. I si bé una cosa hem viscut des de petits, no? Tot el nostre procés educatiu, és que és possible, no? Que algú senti que hem viscut en una època de creixement on sempre ens deia, ostres, vigilem en què gastem els diners, no? Anem en compte amb com gestionem una cosa o l'altra, no? Això és a conseqüència de la crisi. Total, que jo me'n vaig a l'UDG, el que jo volia fer era treballar en una superempresa. De fet, vaig a saltar-me les diapositives. Sempre monto diapositives, després no segueixo l'estructura, però no passa res. Jo em veia sortint de l'UDG i treballant en un lloc guai com aquest, no? Amb ordinadors, amb gent superguai a l'oficina. Algú es veu treballant en un lloc d'aquests? Ojalà, diu la Maria. Bueno, sí, sí. Jo em veia en un lloc d'aquests, no? Jo em veia allà com, no sé, a part així amb la roba executiva, no? Tot el rotllo aquest, no? Però la realitat era molt diferent, La realitat és que jo, els 4 anys de carrera, me'ls vaig pagar treballant en un campus d'estiu, treballant amb nens, vale? Que combinava sent socorrista. A part, l'últim any vaig obrir un bar de copes al meu poble per pagar-me la carrera universitària. Em vaig passar gran part d'aquell últim any treballant en una cosa que es diu TFG, que us encantarà, perquè és un trabajazo que s'ha de presentar si us voleu realment graduar. ¿Vale? I si bé és molt cert que hi ha molta gent que no va disfrutar aquell procés, jo el vaig disfrutar molt perquè el vaig fer d'una cosa que m'agradava moltíssim, ¿vale? Que va ser un pla de comunicació pel meu poble, però aquella expectativa, no?, de que va treballant en una oficina amb gent super hipster i tot molt fantàstic, es va traduir en una altra cosa, no? Al final, jo, després de la carrera i de més, me'n vaig a Anglaterra, busco unes pràctiques. Primer me'n vaig a una empresa d'esdeveniments a treballar com una mica xica per a todo, ¿vale? I allà vaig aprendre moltíssimes coses. I després me'n vaig anar ja vaig aplicar per una feina 100% remunerada i vaig passar a treballar per una agència de màrqueting, val? Allà al sud-est de Londres. Això per què? Pues perquè em vaig buscar la vida, eh? Això no t'ho regala ningú. Jo crec que això és un tema de que nosaltres ens busquem les solucions que ens vinguin bé en el seu moment. I després d'haver estat dos fantàstics anys a Anglaterra i decidir que el temps d'Anglaterra no és el que més m'agrada i que jo volia tornar a casa i menjar pernil amb pa amb tomàquet, eh? I poder sortir amb els meus amics, vaig decidir tornar i el vehicle per tornar era emprendre, no? Era crear el meu propi negoci i treballar per compte pròpia i no treballar en un contracte laboral, que de fet a l'agència ja ho vaig fer i no m'acabava d'encaixar a nivell del meu dia a dia. Què us vull transmetre amb aquesta presentació? Us vull compartir, per una banda, el camí que jo vaig utilitzar per arribar aquí, els estudis, les pràctiques, el rodatge professional, des que vaig sortir de la carrera fins a dia d'avui, que vosaltres, que ara esteu, encara us queden dos anys de carrera, no? Però és interessant veure com pot ser un exemple real, no? D'algú altre que ha acabat en el món dels negocis digitals. Després, us vull presentar noves oportunitats del mercat, que ningú parla d'elles, però jo us vull explicar quines són les noves professions, com funciona el mercat digital i, per últim, si us interessés i volguéssiu donar aquests primers passos, que veiéssiu vosaltres quines serien les possibles plataformes, llocs, per iniciar aquesta carrera professional. Algú li interessa tot això? Si no, fiqueu que sí igualment pel xat, com per fingir, i jo continuo parlant. ¿Vale? Vinga, va, traiem una miqueta més de platos sucios aquí. Aquí, vestit blau, sóc jo. Foto una persona més a la dreta, és la Txell, que la teniu també aquí a la sala. I de fet, està en David, no? Per allà la foto a l'esquerra. Bueno, molt xulo, no? Aquest moment de graduació. Sí, és molt cert que és un període de temps molt maco, els que vius a la universitat, també és veritat que hi ha una gran diferència entre l'aula, el que s'explica a l'aula, el que s'explica a la universitat i després el que realment passa en el món laboral. Els meus grans aprenentatges d'estar a la universitat, i com bé us estava dient una miqueta al principi de la presentació, és que tens unes bases teòriques que et permeten estudiar quines són les metodologies que han funcionat en el passat. De fet, els hi estava explicant, li estava explicant en Jordi, dic, Jordi, com em sobra molt de temps, que és mentira, m'he apuntat un màster a la UDG, no? I m'he llegit aquest llibre que es va crear, o sigui, la metodologia d'aquest llibre es fa el 1992 i a dia d'avui segueix funcionant, no? Llavors, tot això que aprenem, teòric, després ens permet assentar unes bases de coneixement en el nostre dia a dia com a professional. ¿Vale? Decideixes el que t'agrada i el que no t'agrada. No? Aquesta també és una frase per mi molt important. A veure, vaig a fer una mica de sondeo aquí a la sala. Quants de vosaltres us agrada molt redactar? O sigui, us agrada escriure? Sou bons escrivint? Segur que hi haurà gent que em dirà que sí i hi haurà gent que em dirà que no. Val? Jo, per exemple, a la carrera em dono compte que a mi m'agraden molt les coses tècniques. Val? A mi m'agraden les coses tècniques. Diu la Maria, depèn del que s'hagi d'escriure. Totalment cert, no? L'Ariana diu que no. Zero, Paula? Bueno, no patiu, eh? Hi ha món laboral pels que no ens agrada escriure, també. També us ho dic. Bueno, els e-mails els haureu d'escriure igualment, no? Però sí que és cert que durant aquests 4 anys de carrera provareu moltes coses, val? Heu tocat Illustrator, per exemple. A mi, per exemple, tot el tema d'Illustrator i Photoshop m'encantava, l'edició de vídeo m'encantava, no? I em vaig donar compte que a mi aquesta part tècnica m'agrada molt els ordinadors, jo sempre vaig amb el meu ordinador a la motxilla i de més. Aquí decideixes el que t'agrada i el que no t'agrada. I això és important, que t'escoltis. T'escoltis a tu mateix i vegis com evolucionen aquestes habilitats durant aquests 4 anys de carrera. Després, una cosa que vaig tenir que aprendre a marxes forçades, no? Jo sempre he treballat en equip, però treballar en equip per un tema de feina és diferent, no? Tenim un compromís entre l'equip i sí que és molt cert que durant el grau treballareu en equip en moltes ocasions. I és molt important que observeu l'equip de treball i apreneu d'això. Jo sempre explico una anècdota molt graciosa No vull dir que tingueu que aplicar-la, ni molt menys. Espero que ningú em digui res per dir això que diré ara mateix, Jordi, em sap greu. Però nosaltres, a l'últim any de carrera, crec que va ser com tercer o quart, ens venien un piló de treballs, no? Un piló de treballs. Teníem que entregar treballs i tots els equips de la uni anaven en plan que no els hi donava la vida, no? per entregar. I nosaltres tres, en Xevi, la Txell i jo, vam ser molt llestos, no? Què fèiem? Ens dividíem les tasques. Doncs si hi havia dos treballs tècnics, me'ls encarregava jo, dos treballs més estratègics s'encarregava en Xevi i dos treballs més d'investigació, doncs ho feia la Txell, no? I què passava? Que tothom anava hasta arriba i nosaltres estàvem supertranquils, vale? Llavors, per què? Bueno, doncs perquè ens vam organitzar bé com a equip de feina, no? Llavors, nosaltres en el seu moment ens va deixar sempre a treballar amb el mateix equip, vale? Va haver una vegada el primer any que vam incorporar una persona que vam fer fora perquè era un zero, no? A nosaltres ens agradava tenir les coses al dia, planificades i la veritat és que després ens vam donar compte que aquest equip que havíem format amb perfils que no eren tots el mateix, no? Un perfil més estratègic, un perfil més d'investigació, un perfil més tècnic, aquesta combinació era molt interessant. Val? I això és un dels grans aprenentatges que també m'emporto. Ho acabo de dir, ho repeteixo, l'organització i la planificació. Veureu que quan entreu al món laboral heu de ser organitzats i heu de ser planificats. Vivim tots en una agenda. Jo sé quan la Txell se'n va a dinar, ella sap quan jo estic a la cinta corrent, vale? Tothom sap què estem fent, si tenim reunions, si no tenim reunions i de més. Una altra cosa molt interessant és el networking, vale? El networking que poden ser les connexions, que us deia al principi, no? Vigileu, mireu qui teniu al vostre voltant en el transcurs d'aquest grau, perquè potser és gent amb la que acabeu treballant més endavant, no? I és superinteressant el recordar, per exemple, jo me'n recordo sempre, no tenia molt bona relació amb ell, no? Però me'n recordo que teníem a un noi que després ha acabat sent el que porta tot el tema de màrqueting del Girona, no? Del futbol, de Futbol Club Girona. I la veritat és que dius, ah, mira, doncs aquest va sortir de la meva carrera, no? Aquest sortia de la meva promoció. La Sara, que està a Gol Televisió retransmitint programes de tele, la tia va fer publicitat i és periodista. I és brutal, no?, veure aquesta evolució d'aquesta gent i la veritat és que és molt maco. I llavors aquestes connexions professionals són importants que les guardeu i que les cuideu pel camí, no? Després, una cosa que pots fer durant la teva etapa d'aprenentatge que després et costarà molts diners és el prova i error. Tu, quan estàs en una etapa d'un grau, te'n vas a fer unes pràctiques o el que sigui, vale? Que no t'estan pagant per això, pots fer un prova i error, no? Pots equivocar-te pel camí, aprendre i de més. Nosaltres, jo sempre ho dic amb la Txell, nosaltres ens equivoquem tots els dies, vale? Però et costa molt més car equivocar-te quan ja estàs en el món professional, vale? que quan estàs en aquesta etapa educativa, no? D'aprenentatge, estàs fent el grau o estàs fent altres coses, vale? I, per últim, no estàs lligat a un contracte i això equival, no està lligat a un contracte, vol dir alguna cosa molt interessant i és que durant la vostra època d'estudiant, no? I la vostra especialització o pràctiques, podeu viatjar, no? Quants de vosaltres voleu viatjar? Algú vol viatjar i recorres el món o algun país concret? És l'època, és el moment ideal de fer això i és una etapa molt maca que després et dona moltes opcions. Vale, veig que sí. Ara mateix amb el Covid, bueno, siguem optimistes. Jo crec que per l'any que ve ens ficaran ja mesures perquè puguem donar voltetes, o per lo menos en Andorra, no? Però vull dir, si tens aquesta llibertat tan interessant que després, quan ja comences i tens un contracte laboral i de més, costa més, no? Fer el peron i jo què sé, anar a fer 3 mesos a Tailàndia ja és una mica més complicat. Quan estava fent aquesta presentació, jo l'únic que veia quan estava al quart any de carrera eren notícies supercatastròfiques, no? Segurament heu escoltat, no? Mercado laboral cero, tenemos el mayor paro de España desde hace no sé cuántos miles de años. Sí, algú està ginyat per aquesta situació? Sí, perquè jo ho estava, eh? Jo estava com preocupada de dir, ostres, estic fent 4 anys de carrera, estic aprenent tot això i ara m'estàs dient que no tinc feina? Vale? Sí, jo sí tenia una mica de sensació. I de fet, he dit, vaig a escriure Mercado Laboral al Google, a veure què em surt, no? I diu, mira, España no volverá al nivel de paro previo a la pandemia hasta 2026, según el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Ahí pronostica una tasa de desempleo del 16,8% para este año y el próximo. Crec que tothom, no només alumnes de la universitat. Sí, sí, total. Hi ha una mica de tot, no? La Mireia diu que no, ¿vale? En Lluís diu, només sirve el... Bueno, suposo que parla sobre el mercat laboral. Vale? Llavors jo he fet una mica d'investigació, un minutet al Google, i m'ha sortit això. No? Dic, bueno, sembla que estem igual que fa 7 anys enrere quan jo vaig sortir de la universitat. I com bé estudiareu vosaltres a la carrera, els mitjans de comunicació d'aquest país és un tema que els hi encanta, vale? I sempre t'ho pintaran tot molt així. I la veritat és que a mi és un dels temes que més m'ha cridat l'atenció d'aquests últims anys, no? De dir, ostres, com pot ser? Com pot ser que jo no paro de tenir feina? De fet, la Txell i jo ja estem treballant en la planificació de 2021. Ens falta gent, estem buscant gent, estem creant projectes nous, gastem diners, paguem els nostres proveïdors. Com pot ser que Espanya visqui en aquesta realitat i que nosaltres visquem una realitat completament diferent? I és que hi ha un perquè, no? Que és aquesta nova oportunitat dels negocis digitals. I aquí vull entrar una mica i explicar-vos des del meu punt de vista i, bueno, perquè us ficar una mica en situació. Jo no vinc aquí a inventar-me això i a dir-vos això. Pot ser veritat? No, no, jo treballo dia a dia amb clients. I de fet, em costa fer aquesta xerrada en català perquè normalment parlo en castellà perquè els meus clients no només estan a Espanya, sinó també a Llatinoamèrica i és una mica la forma en la que ens... Bueno, és la llengua oficial amb la que ens comuniquem a l'empresa, no? Tot i que jo sóc molt d'aquí, de tota la vida, sóc de Maçanet de la Selva. Però què passa? Què passa? Que tota aquesta nova oportunitat, tots aquests negocis digitals neixen perquè aquesta era digital, aquesta digitalització, ha canviat els hàbits de consum de nosaltres mateixos. Vosaltres sou un clar exemple d'això. Va, fem una miqueta de preguntetes pel xat. Quants de vosaltres heu vist mai unes pàgines amarilles? Algú sap del que parlo? Sí? Vinga, tenim gent que sí, no? Però ja us queda lluny. Potser les pàgines amarilles era aquell llibre de recurs que els vostres pares utilitzaven per aguantar la porta de la terrassa. ¿Vale? Ja va haver-hi també una campanya molt xula del 10888, ¿vale? Que era un sistema, no? Un servei que tu podies trucar i demanar informació. ¿Vale? La Paula diu, de l'avi, de les pàgines amarilles de l'avi. Doncs aquests sistemes tradicionals, jo els dic sistemes tradicionals, eren la manera en la que la gent buscava informació fa 10 anys enrere, o fa 8 anys enrere, eh? No estem parlant de fa tant. De fet, jo mateixa havia trucat al 10888 preguntant per una cosa que la meva mare volia i jo no sabia i vam trucar allà, no? Fixeu-vos que jo, que sóc generació millennial, igual que la Txell, igual que en Jordi, nosaltres som l'última generació que incorporem l'analògic i el digital en el nostre aprenentatge. Nosaltres naixem siguent analògics, tothom em segueix, enteneu el que dic? Tothom, nosaltres naixem analògics, pocs anys després surten els ordinadors, surt internet, surten mòbils, surt de tot, val? I ens digitalitzem pel camí i entenem que el digital passarà a ser part del nostre dia a dia, val? Fixeu-vos que la nostra generació ara mateix està en els 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35. Val? Una mica aquesta és la generació on ens estem movent nosaltres. Val? I després veniu vosaltres. Què passa? Com s'aguanta l'economia d'un país? Ja us ho dic jo, gastant diners, vale? Hem de gastar. Per això ara mateix estem en la situació de Covid i que, tot i que la situació està com està, les empreses no les estan parant. Estan dient, no, però igualment seguiu produint, que la gent segueixi gastant. Per què? Perquè a la que tallem el grifo, vale? A la que tallem l'aixeta de no estem produint, no generem diners, no gastem diners, l'economia d'un país se'n va al traste. Sí, això ho enteneu, eh? Això és important. Llavors, basant-nos en això, explicant l'economia o el PIB d'una empresa d'un país de forma molt simplificada, vale? I molt cutre, però bueno, així ens entenem, és molt interessant que analitzeu qui gastarà diners en el futur. Perquè si els nostres pares es fan més grans, vale? I nosaltres estarem en aquella generació, qui gastarà diners? Els millennials. I d'aquí a poc estareu vosaltres gastant diners. I totes les generacions que venen després, venen digitals. Neixen amb el digital. Llavors, per les empreses, que són els que volen fer diners, si no estàs en el mercat digital, no existeixes. De fet, igual que fa uns anys enrere, jo trucava a la meva mare o al meu pare, tu, on puc anar a dinar? A quin restaurant? No, mira, doncs ves aquest, que està superbé i té un menú de cap de setmana. Vale. Jo això ja no ho faig. Quants de vosaltres utilitzeu el TripAdvisor? Jo utilitzo el TripAdvisor. Ara, per exemple, ahir vaig volar de tornada de Sevilla per un tema de feina i que quan arribo a Sevilla el primer que faig és obrir el TripAdvisor i buscar restaurante cerca de mi i filtrant per saludable. En plan, no em ve de gust fritos, o sigui, dona'm ja opcions saludables. Som molt... Llavors, basant-nos en això, totes les empreses, més igual si són 100% digitals o no, tenen que estar al món digital perquè tinguin visibilitat. Per això, moltes empreses tenen xarxes socials, utilitzen l'estratègia de xarxes socials i demés. Tot això ho heu estudiat, pel que més o menys m'ha comentat en Jordi. Llavors, és important que enteneu la gran oportunitat que hi ha, que això no és una moda, això no és una cosa que s'acabarà. No, això és un canvi de paradigma. Això és un canvi en la manera en què les empreses treballen. I cada vegada més el màrqueting digital, cada vegada més la publicitat online, cada vegada més tot això necessitarà més professionals. I allà és on podeu estar vosaltres. ¿Vale? Perfil del publicista. Per què és bo aquest perfil del publicista? Per què heu d'acabar la carrera? Per què heu d'acabar la carrera? Primer, perquè tenim un perfil versàtil. Un publicista estudia moltes coses i després es pot especialitzar en una cosa concreta. I això és molt bo, val? Perquè podem treballar en qualsevol sector, en qualsevol mercat dins de l'àmbit de la comunicació, tant interna com externa d'una empresa, que això és interessant també. Podríem entrar aquí en debat i en conversa durant molta estona. Podem treballar a nivell nacional o internacional i podem evolucionar professionalment. Per què? Perquè som versàtils. Llavors, tu pots començar especialitzant-te, un perfil molt concret i després evolucionar un perfil encara més complet, més o menys dins del mateix mercat. Vale? A canvi, crec que aquest és el peatge a pagar per tots els publicistes i tota la gent que estiguem en aquesta sala i us vulgueu realment dedicar, és que és un mercat laboral que canvia, no? I és canviant cada dia. Vale? Llavors, aquesta professió que tenim nosaltres hem d'estar nosaltres com a professionals en constant aprenentatge. Això no vol dir tenir que llegir llibres totxos. Vale? Estar en constant aprenentatge, i ja us explicaré una miqueta més endavant com jo estava al dia de totes les tendències i tot el que anava passant, però potser doncs, fer alguna lectura mentre, o enganxar-te en algun podcast. Escolteu podcast? Esteu aquí? Vaig fer una mica de sondeo de mercado. Què escolteu? Què us agrada escoltar de podcast? Sí? Veig molts sis. Que guai, de tot. En Joan diu, de tot, póngame lo que quiera, no? Creixement personal, l'Òscar. Ostres, que xulo. El Lluís diu que sí, també. Molt bé. Per estudiar, Per història d'Espanya. Ostres, molt bé. Joan, no serà l'Euge Oller el que escoltes? Això. De fet, baixo a Andorra a fer entrevista amb ell amb el podcast. Escoltareu el meu podcast aquí un parell o tres de setmanes. Baixo a Andorra d'aquí 2 setmanes a gravar. Sí, l'Euge és guai. L'Euge és guai. Emprende aprendiendo. Vale, llavors, aquest perfil del publicista, ostres, té uns avantatges i també té un peatge a pagar, no? Llavors, és molt important que estiguem actualitzats en el que passa. Quina és l'evolució d'aquest publicista en el mercat digital? Avui en dia, dins dels negocis digitals, no es fa una sol·licitud de feina estem buscant un publicista. No. Hi ha especialitats que ja estan com molt aterrissades dins d'aquest mercat laboral, d'acord? Per exemple, em direu, ostres, assistent virtual, això ho puc fer? A veure, tu, qui sàpiga escriure i llegir, vale? I tingui habilitats digitals, pot ser un molt bon assistent virtual, ja que al final, dins de moltíssims negocis, es necessita ajuda en tota la part d'atenció al client i de més, i allà, doncs, també entra una gran part de la comunicació interna de l'empresa que comentàvem. Tenim els community managers. Algú s'ha plantejat fer alguna cosa d'aquestes que té a la pantalla? A veure, fiqueu-me per aquí. O algú coneixia? O tot això us sona xino? Algú em diu si això us sona xino o no? Que guai, el Joan diu, jo hi estic treballant, súper. Patricia, amb qui t'estàs formant de copywriter? Patricia, per saber. Vale. Llavors, què veuen les empreses? Les empreses veuen els community managers, no? Aquestes són les empreses tradicionals que es volen modernitzar una miqueta pel camí i es fan les modernes, no? Diuen, tenim community manager. Però és que el community manager és... heu vist mai aquella imatge de l'iceberg aquell, que és la puntita de l'iceberg, no? Una vegada veus el community manager, darrere hi ha un equip enorme, vale? I bàsicament, community manager és una posició, però hi ha moltes altres, vale? Ara, amb tot el creixement de la publicitat digital, amb plataformes com Facebook, Instagram, Google, hi ha gent que es dedica exclusivament a crear campanyes de publicitat en aquestes plataformes. Se'ls diu de dues maneres, media buyers o traffickers, i aquests són els especialistes en publicitat. Si us fiqueu al meu perfil d'Instagram, tenim vídeos que explico cada un d'aquests perfils, si algú vol ampliar, i us he deixat una lectura aquí sota per si voleu ampliar informació també d'aquestes professions digitals. Els copywriters són els experts en treballar els textos persuasius de l'empresa. I aquí tenim, jo crec que dins dels copywriters tenim els que estan més enfocats al màrqueting i la venda i els redactors, vale? Que també és interessant, crec jo, perquè un redactor també t'ajuda en tota la part de creació de continguts, no? Llavors, un community manager que és copywriter té molt sentit. Veieu la connexió d'entre les dues feines? Després tenim el meu perfil, que és el tècnic o especialista en eines i automatitzacions. Nosaltres som els que muntem totes les pàgines dels sistemes de venda, els que integrem les plataformes de pagament, els que ens especialitzem tota la part més web, i també d'email marketing, val? Després, els més creatius podeu ser videomakers, no? Els que sigueu fotògrafs i de més. Hi ha moltíssima necessitat dels videomakers. Per què? Perquè estic en una pantalla. Llavors, què ven? Ven la imatge, no? Els dissenyadors gràfics també es poden incloure aquí dins, no? I al final el vídeo és el que ven el producte. I nosaltres paguem molts de diners per anar a fer vídeos molt guais, perquè al final això és el que ens connecta amb la nostra audiència, no? Igual que un Freixenet o una ONCE al desembre creen grans campanyes i es gasten molts de diners en un anunci de 2 minuts, nosaltres també fem això d'una altra forma, ambientat en el món digital. Project managers. La Txell és project manager. Ell és la millor mà dreta que puc tenir per organitzar tots els projectes. És el director de l'orquestra, vale? Si us agrada manar i sou molt organitzats, ser un project manager pot ser molt interessant. I després hi ha un perfil molt, molt concret que he dit, bueno, el ficaré per si algú vol ampliar, que és el gestor d'afiliats. els gestors d'afiliats que cauen molt en el món influencer, aquí amb els famosos, alguna influencer a la carrera, amb molts de seguidors. Bueno, una forma de monetitzar les comunitats que teniu a xarxes socials és treballar en l'afiliació. Per què la Dulceida? Per què grandes celebridades, no? es dediquen a patrocinar productes? Bueno, no diuen, ostres, compra esto, que es magnífico, me han hecho un cupón de descuento. Bueno, per què ho fan? Perquè comissionen a canvi de les ventes produïdes per aquella acció. Llavors, això a petita escala també es fa. Nosaltres moltes vegades referim formacions, referim esdeveniments, referim serveis d'altra gent i, com la venda l'hem fet nosaltres, comissionem i hi ha gent que es dedica exclusivament a treballar tota aquesta part d'afiliació. Heu pillat allò de l'afiliació? És un concepte nou, no sé si... Sí? Vale, super, perfecte. Molt bé, doncs, quines són les avantatges d'aquest fantàstic món digital? No us he vingut a vendre la idea, però sí m'ha semblat interessant ficar-ho sobre de la taula. Per una banda, tenim llibertat temporal. Normalment, els que treballem en el món digital treballem per objectius. Llavors, la Txell avui ha pogut anar al metge tranquil·lament i sortir de 9 a 10 sense que es desmuntés res. Per què? Perquè tenim llibertat. Però, òbviament, després, si jo surto, he de recuperar el temps més tard, però tenim aquesta flexibilitat. Jo crec que això és un punt interessant. Tenim llibertat geogràfica. Tots treballem amb un ordinador, així que jo puc baixar a Sevilla, fer 4 reunions i anar a gravar i, a canvi, m'emporto el meu portàtil i em connecto des de qualsevol lloc, ¿vale? Tots els que són community managers o estan en el món de l'assistència virtual o treballant en la part d'atenció al client, ¿vale? Són perfils molt interessats que tenen molta llibertat geogràfica i si acabeu, si bé és molt cert que en el mercat digital es cobra bé, ¿vale? I es treballa molt amb bonus, de si, en plan, jo què sé, si tota l'empresa aconsegueix objectius, no sempre són bonus monetaris, no? Però, per exemple, nosaltres tenim la conya, i bueno, la conya i realitat, no? De que si tot va bé i al desembre complim els nostres objectius, ens n'anem tots a vacances junts i ho celebrem, no? Hi ha molta... La part de remuneració cap al treballador és important, i si és important i es tracta molt bé, perquè saben que al final... tenir-vos o tenir el treballador content i tenir-nos a nosaltres mateixos contents és important, ¿vale? Si després, a més, voleu muntar el vostre propi negoci o ser freelance i demés, pues genial, perquè això us donarà molta llibertat econòmica també. Com puc començar, no? Crec que aquí és on ve la gran pregunta. Hi ha molta gent que dirà, ostres, això del món digital pot ser una opció, m'agrada, ¿vale? Les meves recomanacions és que, una, tens que acabar la carrera, no? No està de més tenir un títol. I jo m'ho vaig passar molt bé en tota la carrera. Una altra cosa és estudiar anglès. O sigui, penseu que la majoria d'eines, plataformes, són americanes. Hi ha una gran necessitat i crec que ara quasi que és imprescindible que tota la gent que treballi en un negoci digital, a més, parli anglès. Per què? Perquè se solucionen els problemes amb Anglaterra, se solucionen problemes amb Estats Units, ¿vale? I la veritat és que és un tema important. Com porteu l'anglès? A quart de carrera o almenys us ha de treure un mínim, no? Crec, si no ho han tret. Vale, pues no el perdeu, eh? L'anglès és molt important, ¿vale? Llavors, jo què sé, mireu sèries en anglès, mireu pel·lícules en anglès, no sé, és important, ¿vale? És molt important perquè us obrirà moltes portes per poder treballar en empreses que potser, com la meva parella, el Jaume, ¿vale? Treballa a una sede espanyola d'una empresa americana i treballa des de casa i és data scientist. Nosaltres el data scientist, això és per més matemàtics, economistes, eh? Això ja és un altre tema, ¿vale? Però aquesta empresa, que per cert ofereix pràctiques a Barcelona, després us explicaré com trobar tema pràctiques i demés, al final ell fa moltes reunions amb Espanya en castellà i, òbviament, amb l'oficina de Barcelona en català, però sí que és cert que després les reunions d'equip grans ell ha pogut pujar de nivell a l'empresa perquè parlava molt bé l'anglès, ¿vale? I bueno, perquè el Jaume me'l vaig trobar a Anglaterra quan vaig anar cap allà. Vaig trobar-me un de Terrassa allà i vaig dir, bueno, pues ja, ja torno a casa amb el pack completo, amb parella i tot, no? Lectures que recomano o que poden ser molt interessants. Algú estava parlant aquí fa una miqueta de tot el tema de creixement personal. A mi un llibre que em va marcar un abans i un després va ser El Secreto. Si no heu llegit El Secreto, us el recomano. És un librazo fantàstic que us ajuda a veure les coses d'una altra forma, no? D'una altra manera. Diu l'Òscar que és molt bo. A mi em va encantar. Em va marcar un abans i un després. Espera'm, m'he deixat un piló de recomanacions. Perdó, tornem a la... Se m'ha ido la olla. Aprofitem per fer pràctiques a llocs guais. Vale. Així com perquè et contractin, has de ser molt bo per anar a fer pràctiques i, jo què sé, anar a fer fotocòpies, per exemple. A mi el meu pare em deia, hombre, però com vas a estar... Després de 4 anys de carrera te vas a ir a fer pràctiques. Però bueno, però potser si te'n vas a fer fotocòpies a Disney, potser rasques alguna cosa, no? O aprens molt de la metodologia de feina d'aquella gran empresa. Així que no tingueu por d'anar a buscar pràctiques a llocs que us motivin, llocs que us agradin molt, vale? A mi... Jo sempre ho he parlat amb tot l'equip i és que viatjar i conèixer altres cultures marca molt la teva personalitat i es nota molt qui ha estat fora visquent un anyet o dos, vale? I qui no. Llavors, si penseu en treballar en una empresa gran, internacional i de més, ostres, anar a fer aquell viatget d'un any i anar a treballar fora pot ser un exercici molt interessant. Primer per valorar el que tenim aquí, que és molt, i després per tenir les habilitats de saber estar en qualsevol lloc i en qualsevol situació. També és molt important que identifiquis quina és la teva zona de genialitat, quina és la teva zona en la que tu te sents més còmode. Doncs a totes aquelles professions hi ha unes habilitats tècniques, no? O unes habilitats professionals que hem de treballar. I això és superimportant que ho tingueu en compte i que identifiqueu en quines sou realment molt i molt bons perquè us donarà moltes pistes en què podeu aplicar després. Podeu iniciar un projecte personal, no? Jo vaig començar creant un blog i escriure en el meu propi blog que ja vaig tancar i que després va passar a ser la consultoria digital.com. Jo dedicava cada setmana aprendre una cosa nova, vale? Llavors, pues, jo què sé, tenint en compte pues, portals de notícies i cosetes que m'agradaven, deia, vinga, va, pues, vaig aprendre sobre això. Miro un vídeo de YouTube. El podcast és una eina fantàstica per estar al dia i per veure què funciona, no? És una eina fantàstica. Jo, de fet, no hi havia podcast en aquella època, però sí hi havia vídeos de YouTube i jo era molt aficionada d'estar al dia, no? amb algunes sèries d'aquestes que feien. Després, important, el vostre currículum vitae actualitzat i disponible, perquè mai se sap quan et pot sortir una oportunitat de feina i si bé la primera vegada que crees un currículum és difícil, no? I que dius, ostres, fem-lo creatiu, aquest currículum. Nosaltres, ara després, si voleu, us desvelamos una mica les intríngules de la consultoria digital, però nosaltres no demanem currículums a la gent que treballa amb nosaltres. Demanem un vídeo d'un minut de per què t'hem de contractar, no? I hi ha molta gent que es tira enrere i que no el fa, aquest vídeo d'un minut, no? Però és molt interessant aquest exercici. Després, per últim, coneix gent i crea una xarxa de contactes, superimportant, i segueix i consumeix continguts del sector en el teu dia a dia. Tots sou publicistes, tots tindríeu que estar seguint, pues, referents, tindríeu que estar seguint grans agències de màrqueting i veure què fan ells en xarxes, no? Què s'està movent o què s'està, què se cuece, no? Jo no sé si seguiu, ara us donaré algunes recomanacions, vale? de què podeu fer i aquí podeu seguir, però abans torno a les lectures, hem parlat del Secreto. Si vosaltres teniu claríssim que us voleu dedicar a això i que voleu muntar alguna cosa per la vostra compte, vale? I us voleu anar a viure la vida i a donar voltes pel món, us recomano La setmana laboral de 4 hores de Tim Ferriss. És un librazo. Potser encara us pillo una miqueta abans de temps, però bueno, teniu-lo a l'estanteria i ja el voldreu llegir quan sortiu de la carrera, però és un llibre molt xulo. per emprenedors, per gent que vulgui iniciar el seu propi negoci, a Misión Emprender, de Raymond Sansó i Sergio Fernández. També és un llibre molt, molt bo. I per tots els que vulgueu estar... Aquests ja són llibres una miqueta més cars, però si voleu entrar en el món digital sapiguen moltes coses, simplement com a treballadors, com a freelance, és igual, dona igual la posició que busqueu. Per mi hi ha dos grans llibres. Un és La burbuja de los negocios digitales, de Vilma Núñez. Ei, va, se m'ha caigut el punt del llibre. Vale? De la Vilma. I de Miquel Baixas, que jo surto per aquest llibre en algun lloc, El gran libro de los negocios online. Que jo aquí vaig fer una aportació. Paula Ribas, el secreto de qui és? Da igual, només hi ha un secreto. Paula, tu només li vas al llibreter i li dius, vull el secreto. Si no, te'l busques online. És molt petit, de llegir. I ja, després de llegir-vos-el, us recomano que aneu al Netflix a mirar el reportatge que tenen, que està xulo. Val? Després està ja El secreto, com el primer, i després hi ha altres, vale? Que venen després. Jo no us recomano que comenceu pel primer, que és el que a mi més em va agradar. Vale. Tancant. Referents al sector, gent guai que podeu... Doncs en aquests llibres surten un pilar de referents del sector, la Vilma Núñez, tenim per aquí, depenent del tema que t'agradi, doncs els que sou de... He escoltat que hi havia gent interessada en el tema de copywriting, doncs la Maider Tomasena o el Javi Pastor, són dos grans referents de tot el tema aquest. Si us interessa... tornant una miqueta a l'esquema, no? Tota la part de publicitat online, contenidos, tot això, la Vilma Núñez és molt bona. Nosaltres ens especialitzem en tota la part d'automatitzacions i eines, així que podeu seguir el nostre perfil de l'empresa o el meu personal. Per temes de vídeo, tenim algú, si algú vol referents d'algun tema concret, m'aviseu aquí pel xat i jo us canto referents, val? Per mi, en el tema de videomakers, podríeu mirar el Pepe Romera, que és un noi de valencià que té uns continguts molt xulos. Pels project managers, a la Mònica de los Ríos, o Escuela de Project Managers, que és tal qual en el perfil d'Instagram. I en els gestors d'afiliats hi ha un noi que es diu Javier Elices, que es dedica a això i que ho fa super, super bé. I per últim... ja està, els llibres que m'han canviat la vida. Fa una mica de recapitulació perquè vull anar en temps i que tinguem... Teniu classe després d'això? Ho dic per anar més ràpid o més lenta. Recapitulant una mica amb el que hem vist, si m'agradaria deixar un espai per preguntes, que guai, dieu que no, vale, doncs tindrem temps per fer preguntes. Sí que hi ha algunes plataformes que us deixaré de compartir aquí un moment, i us vull compartir un altre cop una pestanya de Chrome. Espera, presentar ara una ventana. Aquí. Val. Jo, quan estava amb tot el tema aquest estudiant i de més, val, segueixo, us recomanaria, Reason Why, que és un dels, bueno, bàsicament dels portals d'informació més enfocat al màrqueting, més enfocat a tot el tema de coses d'actualitat, de comunicació de l'empresa. Jo, aquesta és una de les meves referències de lectures que sempre vinc a mirar de què està passant, no? Ja està aquí el nou anunci de Loteria de Navidad 2020. Mira, ningú ho sabia, però ale, ja el tenen aquí, no? Perquè aquesta gent va a rodes de premsa i de més. Un altre portal que segueixo és Marketing Directo, que m'agrada molt. Val? On podeu filtrar per màrqueting digital i després tenen alguns reportatges que estan xulos. Sempre tenen les trends, no? Els temes del dia aquí dalt, ¿vale? De Google Fotos, eleccions en Estados Unidos, el dia de los solteros, que va ser ahir, 11 de l'11. I el puro màrqueting, que també m'agrada, ¿vale? Que aquí parlen una miqueta de tot. Aquests són com els portals de referència que jo llegeixo, que m'agrada mirar quan estic al gym, quan estic a la cinta, caminant o corrent, i miro una mica el que està passant, no? El que surt als mitjans de comunicació. Però el que sí és cert és que si us agrada una persona com comunica i com fa les coses, vale? Pot ser molt, molt interessant que seguiu els articles del blog d'aquella persona o seguiu aquella persona a xarxes socials fent una miqueta d'investigació. Jo a vegades segueixo gent, el Gary Vee, no sé si el coneixeu, el Gary Vee que està mig tombat, no? És fantàstic, us l'escric per aquí pel xat, que fa molts de continguts per a emprenedors i tal, molt enfocat com l'Euge Oye. I després, jo què sé, potser passen 3 o 4 mesos, ja no m'agraden els continguts i deixo de seguir-lo i segueixo una altra persona, no? Però el tema de xarxes ens permet estar molt al dia i actualitzats en què passa i en què està funcionant. Per últim, molt ràpid, molt ràpid. No m'equivoco del botonet. Una ventana. Val. Recapitulant una mica el que hem vist fins ara. Hem vist que el camí per arribar fins aquí, doncs, o per sortir, no?, cap al mercat laboral, seria aquesta nova era digital i podem aprofitar aquesta gran oportunitat. Dins d'aquestes noves oportunitats existeixen noves professions que ens permeten teletreballar, viatjar i de més, i que està fantàstic. Crec que és una oportunitat molt xula per tots nosaltres. I crear el teu propi inici, doncs, us he facilitat bastantes pàgines, gent, hem vist el tema del podcast, que us tira molt a vosaltres, així que endavant amb el tema del podcast també, que pot estar fantàstic. Potser us voleu dir per aquí pel xat si recomaneu algun podcast concret que us agradi, no? I dir-vos una cosa així a nivell de conclusió i que a mi m'encanta. Nois, jo no era la més llesta de la classe ni la que treia les millors notes, vale? O sigui, no sé si algú se sent identificat amb això. A mi em costava molt estudiar. De fet, em va costar molt el batxillerat, em va costar molt entrar a la uni, em va costar molt fer tota la part de la carrera en general, però jo igualment volia dedicar temps al meu esport i fer esport, igualment tenia els meus projectes paral·lels i volia fer el que jo volia. I la meva experiència m'ha demostrat, vale, que això no és un tema de qui sigui el més llest o qui tingui més papers. De fet, ho anireu veient pel camí, no? O sigui, el tema de la titulitis a Espanya jo crec que és una mica certa, no? Que, òbviament, necessitem els nostres títols i tenim que tenir la capacitat, vale, de demostrar que ens hem format en allò. Però més enllà de tot això, és una actitud personal i a mi, jo sempre, molt ambiciosament, m'ha encantat aquesta frase de Walt Disney, ¿vale? De si puedes soñarlo, puedes hacerlo, i aquesta frase m'ha acompanyat des de la universitat fins a dia d'avui i per mi, jo sempre deia, dic, bueno, què és el pitjor que et pot passar, que et diguin que no? Doncs les coses s'han de provar, no? I les s'han de tirar endavant, així que us dono aquest missatge d'esperança de que tot irà bien, eh? Si vosaltres voleu que tot vaya bien, eh? Si vosaltres treballeu i assenteu les bases perquè la vostra carrera professional sigui la que vosaltres vulgueu i aneu a treballar per Estats Units, aquí a Girona o on vulgueu vosaltres. Abans d'entrar en preguntes, us comparteixo les meves dades de contacte per si algú ens vol escriure i fer una proposta indecent de pràctiques o el que vulgueu. Estem oberts a escoltar i a llegir i a veure els vostres vídeos de presentació, eh? Tot i que no hem vingut aquí per això, però seria divertit. I aquí està el meu perfil d'Instagram i el de la consultoria digital per si voleu estar una mica al dia de continguts també, que en fem molts. I donar-vos les gràcies pel vostre temps i crec que ara, si sembla bé, Jordi, podem m'extès una miqueta. Crec que hem començat una miqueta més tard també, però crec que podria ser interessant alguna pregunta, no? Si algú en té.
Perfecte. Jenny, abans de res, moltes gràcies per la sessió que has impartit, pel que has exposat. Si us sembla bé, farem el següent. Ara cancel·lo la gravació i demanaré, sisplau, a totes les persones assistents que si tenen dubtes o preguntes o vulguin informació concreta, que la facin arribar, sisplau, via el chat i puguem continuar-ho, d'acord? Res, gràcies per la sessió d'avui i continuem. Fins ara.
Gràcies.